Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes, com tots els dissabtes, al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Leandro Lamor de l'Agència F Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut.
Bona tarda.
També amb nosaltres l'Àlex Salmon, tendenciashoy.com. Bona tarda, Àlex.
Què tal? Bona tarda.
Ho he dit bé, veritat. Sí. Sempre pregunto el mateix, però al final és que m'agrada fer les coses ben fetes, i amb tu, doncs, encara més. I el Salvador Guillermo. Salvador, molt bona tarda, benvingut també al Converses.
Aquest bona
dissabte.
Tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és una de les, diria jo, una de les veus més respectades en el món de l'epidemiologia a Espanya i Europa, és el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el cap de Servei de Medicina Preventiva del Clínic, Hospital Clínic de Barcelona, catedràtic de Salut Pública de la Universitat de Barcelona i degà també de la Facultat de Medicina. En primer lloc, moltíssimes gràcies i és un luxe comptar amb la seva participació en aquest programa i donar una mica de llum a les moltes preguntes que tenim tots plegats sobre aquest tema que fa un any que ens està castigant, que es diu Covid-19, doctor?
Doncs sí, sí, un plaer estar amb tots vosaltres. Espero que les preguntes, almenys les que tingui resposta, les pugui respondre, i moltes segurament no ho sabem o no ho sabem encara. Però
seran molt més interessants les respostes que les preguntes, ja li dic. I escolti una cosa, per començar, una pregunta que segur que ara mateix es fa moltíssima gent i tal com som els llatins, ens agrada molt. Quan ens podrem tornar a abraçar, doctor Trilla?
Aquesta és una pregunta molt típica i molt llatina.
Bueno,
i
però més... clar, que ens agrada molt això de donar-nos la mà, una abraçada... I
tots en
no
tenim
podem.
Moltes ganes, eh? Tots en tenim moltes ganes, i per tant jo crec que aquesta és una situació que esperem que, si més no, d'una forma, posem, no generalitzada, però sí potser en ocasions especials, jo crec que d'aquí pocs mesos podrem tenir més contacte del que tenim ara. Jo crec que abans de l'estiu haurem de valorar molt bé la situació, com estem des del punt de vista de vacunació, com ha evolucionat l'epidèmia, i segons com siguin els índexs, a poc determinades coses es poden fer. Jo també li diré que amb mascareta ens podem abraçar, diguéssim, amb un amic i després ràpidament tornar els 2 metres, per entendre'ns, eh? Vull dir que tampoc passa res.
Ja. Sí, però sí. Això de la mascareta ens hem d'acostumar per una llarguíssima temporada, doctor.
Jo crec que amb determinades activitats és possible que fins que no tinguem una situació molt més estabilitzada la mascareta sigui convenient. Situacions d'espais molt tancats, amb molta gent, això fa probable que encara la tinguem que portar. Situacions a l'aire lliure, jo crec que a poc l'anirem relaxant, espero que a l'estiu i aquestes coses ja tinguem certa relaxació, però bé, és una situació curiosa, un país com el nostre, que no estava ningú, pràcticament només alguns pacients que es volien protegir, anaven amb mascareta i els veies per l'hospital amb la mascareta, ara anem tots amb mascareta per tot arreu. Per tant, és una situació realment paradoxal i que a poc jo crec que integrarem en alguna part, jo crec que hi ha gent que se seguirà posant la mascareta durant un temps, i si ens treuen aquesta restricció perquè la situació ho permet, doncs jo particularment l'agafaré molt benvinguda. Clar. Perquè, si em permeten els oients, estic fins al gorro de portar mascareta moltes hores al dia, però no hi ha d'altre remei.
Però escolti una cosa, treballo pel centre de Barcelona, molt a prop de la Casa Batlló, i fa molts anys que veia jo els japonesos que sempre anaven amb mascareta, i no d'ara, de fa 4 o 5 anys enrere. Vull dir, en aquell país és un costum...
És cultural, hi ha països asiàtics que ells mateixos...
I jo em deia, però què fan aquests amb mascareta?
És un tema de contaminació atmosfèrica.
Sí, també per protegir-se, quan saben que comença a circular el virus de la grip, en transport públic i tot això, doncs es posen tots la mascareta, més com a autoprotecció, no? Però, bueno, sí, és veritat, aquestes fotografies sempre ens havien cridat l'atenció. Qui ens diria a nosaltres que ens farien la fotografia a les Rambles i que tots aniríem amb mascareta, no?
Amb mascareta. Escolti, vostè és un home prudent, no li agraden els alarmismes ni tampoc les polèmiques. Sembla ser que estem al final d'aquesta, que es diu, tercera onada de la Covid-19. Vostè veu el gol mig ple o el veu mig buit en aquest sentit? Aviam, com veu la situació a dia d'avui, tot i que el bitxo és un incògnita
la veritat és que tinc tendència a intentar ser realista. Ser realista a vegades és veure la part positiva, però tot té la seva part negativa o incerta, no? Jo crec que en aquests moments estem baixant la corba de contagis. Aquesta setmana el doctor Gimón ha dit que semblava que aquesta baixada es frenava, el qual no és una bona notícia. Haurem de veure si això es confirma o no. Crec que estem controlant en aquests moments millor l'epidèmia, aquesta tercera onada, però hi ha algunes variables, especialment la possible augment, el possible augment, perdó, d'aquesta variant del virus que anomenem variant britànica, que és més contagiosa, que està creixent a Catalunya, que podria fer que aquesta tendència a la baixa dels casos s'invertís o, com a mínim, s'aturés, i això ens col·locaria en una situació en la qual, si no baixem els casos, per entendre'ns, encara no ens ha donat temps a buidar els hospitals. Els hospitals van baixant el nombre d'ingressos, però les UCIs encara estan molt plenes, i ara el que necessitaríem és un temps llarg, diguéssim, de treva, per poder buidar els hospitals i aleshores fer front al que pogués passar. Si ara torna a créixer, ens enganxa encara molt plens, i això té impacte, perquè haurem de treballar més, però bueno, ja portem un any treballant tots molt, però bàsicament perquè la conseqüència d'això és que deixem de fer l'activitat normal de l'hospital. I aquesta cosa és preocupant per la salut de tots, dels Covid i dels no-Covid, i això és el que hem intentat recuperar sempre que hem tingut una mica més de treva, amb dificultat, i si tornem a aturar, doncs tornem una mica enrere, donem passes enrere, no?
Hem d'estar sempre molt a l'aguait. Per la meva part, ja una última pregunta, i obro micròfons a la resta de companys de taula, que deuen tenir moltes preguntes més i molt més interessants. Estem a punt d'arribar a l'any de la pandèmia, de la Covid-19. Vostè està treballant directament amb els sanitaris, amb companys seus. Suposo que el Clínic, com a tots els hospitals, doncs els sanitaris deuen estar cansats. Jo suposo que psicològicament, anímicament, físicament. Vostè, que viu a prop d'ells, què palpa? Aviam.
Jo crec particularment, però és una impressió meva que no sé si, òbviament, segurament no és compartida per tothom, que tothom veu les coses de la manera que creu que les ha de mirar, no? Però jo diria que majoritàriament, si tenim calma per poder respondre, jo crec que la majoria li diran o li direm que estem orgullosos de la feina que hem fet, feina ordinària, o sigui, hem aconseguit fer la nostra feina de cada dia amb unes circumstàncies molt complicades a vegades, i això és bo, és a dir, s'ha aconseguit mantenir el funcionament i atendre el millor possible a tots els pacients, però evidentment hi ha un cansament important, hi ha un cansament físic de gent que porta molt de temps treballant, motivat fonamentalment perquè si això fos un partit de futbol no tenim apenes banqueta, a infermeria no hi ha banqueta, de manera que si es lesiona un titular no hi ha ningú que el substitueixi, com aquell que diu, i mentalment doncs hi ha gent que està també molt cansada, que ha patit molt, que a la situació d'estrès inicial, com qualsevol situació d'estrès, tothom respon i està molt actiu i no dorm i tal, però després fas una baixada, i el que ha passat és que aquestes baixades han sigut una mica cícliques, no? I una de les coses que mentalment ha castigat més o castiga més el personal sanitari és el ja hi tornem a ser. Clar. Les noves onades, el veure que la relaxació de determinades mesures, el comportament majoritari de la gent és bo, però de vegades veus conductes que dius això no n'hi ha bé, no? Segur. Clar. I això castiga sobretot mentalment perquè dius ostres, aquest ja hi tornem a ser, no? I, però bueno, jo crec que la nostra feina és la que és i l'haurem de fer amb tercera onada, quarta onada o el que vingui. El dia que puguem descansar més estarem tots molt contents de poder-ho fer.
Molt bé, vinga, companys de taula, Leandro, som-hi.
Sí, sobretot el tema del procés de vacunació. Vostè què diria per tranquil·litzar el col·lectiu que hi ha entre els 55-60 anys, no? Que ha quedat una mica atrapat entre les dues vacunes, la de Pfizer i la d'AstraZeneca?
Crec que és temps.
Aquesta és la part baixa de la franja.
Els comentaris que ha sortit abans. Sí.
Jo, si em permeteu, jo crec que el més important és dues coses. Una, es vacunarà tothom que es vulgui vacunar. Si disposéssim de molta quantitat de vacunes, això no seria un problema només que logístic de distribució, que també és un problema, però vull dir, no tindríem tots aquests lius, entre cometes, que tenim ara, de que com que tenim menys vacunes i a més hi ha de vegades dificultats en subministrar les que ja estan previstes, fa que s'hagin d'anar prioritzant. Hi ha una mica la disponibilitat, no? En tenim aquesta que va millor o està autoritzada per aquest grup, potser hem de canviar una prioritat. Llavors la gent diu, escolti'm, a mi em tocaria, doncs ara no podem perquè aquesta no la tenim. Coses bones. La producció de vacunes i la distribució de vacunes anirà augmentant i es anirà normalitzant de les que ja tenim. Dos, n'apareixeran algunes que ja estan picant a la porta de l'Agència Europea. Tindrem més diferents marques de vacunes. I tres, l'important és vacunar-se amb la que et toqui, amb la que et posin en aquell moment. O sigui, aquí el pitjor és quedar-se sense vacunar. Per tant, ens vacunarem tots, No ens vacunarem tots el primer dia, això està clar, encara que és molt legítim que tothom vulgui ser el primer, i el que hem d'intentar és que el ritme de vacunació vagi pujant, s'estabilitzi i puguem, conforme anem tenint més subministrament de vacunes, anar accelerant al màxim la vacunació, sigui amb una, sigui amb l'altra. Les dades es van canviant, de vegades vacunes que ara han dit una determinada efectivitat pot ser que en els següents estudis millorin, igual tenim una vacuna que només es posa amb una sola dosi, es van ajustant les coses, però al final l'important és posa't la vacuna que et toqui en el moment que et toqui i estàs vacunat, i a partir d'aquí les
però
coses milloren.
Per la gent que ens escolta, hi ha vacunes millors i vacunes pitjors? Per una persona que s'estigui escoltant ara, la vacuna Sputnik, no?
Sí.
Aquesta és pitjor, és millor?
No. Jo, si em permet, aquí,
vacuna Sputnik, bien.
A risc de ser simplista, m'agradaria tornar a la mateixa idea. Europa, un indret privilegiat per moltes coses, i jo encantat de considerar-me ciutadà d'Europa, d'acord que hi ha coses que no han funcionat bé. Hem aconseguit que la Unió Europea sigui l'interlocutor únic per la compra de milions de vacunes o pels contractes de milions de vacunes. No ens hem de barallar entre països, ens ho reparteixen per població. Vale, perfecte. Tenim compromeses moltes vacunes diferents. Totes, el criteri sí o no és les aprova l'Agència Europea del Medicament. La mateixa agència que aprova la pastilla que es pren el senyor que pateix del cor. La mateixa agència que aprova el tractament d'un senyor que té càncer o de la insulina que prenen els diabètics. És la garantia de que, d'acord a les normes, les vacunes han superat els límits que es consideren de seguretat i d'efectivitat. L'Organització Mundial de la Salut va dir: jo no consideraré una vacuna per l'aprovació, i l'Agència Europea ha dit el mateix, si no supera el dintell del 50% d'eficàcia. Totes les vacunes que ha aprovat a Europa, unes més, altres menys, superen amb escreix aquest llindar. Per tant, anar a afinar, si una protegeix el 95, l'altra el 93, l'altra el 70, són coses que tenen molta lògica, però a l'hora de la pràctica, insisteixo, l'important és vacunar-se. I no hi ha, diguéssim, situacions o vacunes que no hagin passat la Unió Europea, l'Agència Europea del Medicament, que no tinguin això. La russa és un bon exemple. Van començar a vacunar abans de publicar els resultats, per tant, no se sap exactament quins resultats hi havien. Després han publicat els resultats, això aquí hagués sigut impossible, és a dir, primer hi ha que publicar els resultats i aprovar-la i després vacunar, allà no. I ara sembla que els resultats que s'han publicat són prou bons, per tant, és un candidat a considerar, i simplement li dius: vostè és un candidat, passi l'examen, vagi a l'Agència Europea del Medicament, i si el passa, com qualsevol altre. Aquest matí hi havia unes declaracions, em sembla, de la Unió Europea, que deia: no tenim clar que els russos vinguin a presentar-se a l'examen. Si no es presenten a l'examen, doncs no hi ha qüestió.
No passaran.
S'ha acabat, i ja està. Si es presenten i aproven, fantàstic.
Davant. Àlex.
Sí, jo tinc la oportunitat d'agrair-li que des de fa un any vostè, almenys a mi, m'ha tranquil·litzat amb el seu estil pedagògic, tranquil, fàcil, i això ho ha fet gràcies als seus articles i a les intervencions a la ràdio i a la televisió, i això és d'agrair, perquè
moltes
no és
gràcies,
solament
sí, sí,
personal, sinó, no, vostè al final a tot Espanya s'ha convertit en un, el doctor Trilla, no?
Bueno,
el
sí,
doctor
sí,
Trilla.
Sí.
I això és un esforç, això sí, m'imagino, perquè ha tingut que deixar coses i ha tingut que dedicar-se a aquesta.
Si li preguntes a la meva dona, donarà una altra resposta.
Això.
Sí, sí, sí.
Llavors vaig, després d'aquest elogi, vaig a la qüestió de la comunicació.
Vale.
Vostè ha treballat molt bé la comunicació de la medicina traslladada a la gran ciutadania. Anem a la part política, que és fonamental per entendre el que és la comunicació. Ara sembla que tots som, abans tots érem entrenadors del Barça, sí, o del Madrid, i ara tots som, podríem ser ministres de sanitat o conselleres de sanitat. Com valora, després d'un any, perquè dintre de poc ja serà un any, com valora la feina, oblidant-nos que ara està, pot ser president de la Generalitat o no, o sigui, això ens dona igual, la feina comunicativa del ministre de Sanitat, la feina comunicativa de la Conselleria de Sanitat en relació a la pandèmia, s'ha fet bé, sabent que era impossible fer-ho perfecte, que m'imagino que s'ha de començar a entendre, o entenent que això era impossible.
És una molt bona pregunta i crec que no és fàcil de respondre. Intentaré respondre de la manera que jo crec que d'això. Una, el paper d'aquestes persones que tenen una responsabilitat política important, la màxima responsabilitat cada una en el seu àmbit, és molt complexa en una situació de tanta incertesa, com has dit molt bé, de si dic alguna cosa i després resulta que surt malament, tothom se'm tirarà a sobre, si m'avanço també... Ha estat molt complicat. Jo crec que en comunicació en temps de crisi és molt important les regles bàsiques que vosaltres coneixeu millor que jo. Ser el primer, que t'entenguin i dir la veritat. Aquestes tres coses són fonamentals. Jo crec que s'han intentat esforçar, de vegades hi ha hagut comunicacions que s'han fet un lío, però és que tots ens hem fet un lío. Mascaretes no, mascaretes sí, facin això, ara no podem. Hi ha hagut molts canvis, ordres i contraordres que jo crec que han creat una certa confusió. A mi particularment, jo crec que el model, per mi, però això és una opinió meva, òbviament, el model bo és que una persona tècnica, Fernando Simón, Josep Maria Argimon, aquí a Catalunya, amb responsabilitats dins de l'administració, no un com nosaltres estem fora del món, diguéssim, de la política o fora del món de les decisions, una persona que té responsabilitats hagués estat una mica la veu única, en alguns casos ho han estat, han intentat comunicar, i per mi els responsables polítics l'únic que tenen que fer és dir després què farà el govern o com ho articularà aquestes complexitats o aquesta situació que ha intentat explicar doncs, el doctor Fernando Simón o el doctor Josep Maria Argimon. Crec que, a més, i amb això acabo, amb la política comunicativa, com deies molt bé, hi ha hagut tal profusió de gent que ha donat tot tipus d'opinions, uns més preparats, altres menys preparats, tothom té dret a opinar, només faltaria, però crec que la ciutadania ha rebut informes o informacions molt diferents, jo diria massa denses i massa presents, és a dir, era constant el bombardeig d'informació, de vegades més important, de vegades menys important, i crec que molts han arribat a desconnectar i ja no tenen molt clar qui dona els missatges. Per tant, m'hagués agradat una política potser més tècnica de comunicació amb un recolzament polític, però explicant molt clarament les coses, posant l'exemple, tot i que és un exemple que pobre tampoc l'ha patit massa bé, el doctor Fauci als Estats Units, una veu clara, científica, que deia les coses, el president després el desmentia. Aquí no ha sigut el cas, però jo crec que una veu tècnica clara, amb responsabilitat, o sigui que coneix tota la presa de decisions, perquè nosaltres podem opinar sobre el bitxo, sobre la pandèmia, sobre això, però hi ha moltes coses en aquesta pandèmia que si algú té és que no és una malaltia infecciosa sol, és una malaltia generalitzada, econòmica, social, política, fins i tot, i tu estàs allà com un expert d'un trosset, i a més no tens totes les respostes per aquell trosset, però ells sí que tenen, o han de tenir, una visió més àmplia, i com tot, és millorable, però crec que s'han esforçat, i el que sí, per la relació poca o molta que he tingut durant tot aquest any amb alguns d'aquestes persones, crec que han intentat i intenten sempre fer-ho de la forma més honesta i més clara possible. Altra cosa després el resultat i com ho percep la gent. Hi ha una cosa que també és important, que és que en temps de crisi de salut pública, la gent no entén els missatges de la mateixa manera que en temps normals. I això també és complicat de vegades de gestionar. No? Però bueno, agraeixo molt les paraules que has dit al començament, perquè la nostra feina és intentar explicar les coses, moltes vegades dius, clar, però no ens ha aclarit especialment res. És que no podem aclarir. És a dir, hi han coses blanques, hi han coses negres, hi han coses grises, i després la gent que ho digereixi i decideixi quina cosa fa cas, no? Però, bueno...
Complicat. Salvador.
Sí, jo volia entrar en un altre tema que jo crec que ja ha estat perdent actualitat, que és el tema dels negacionistes o la por raonable de que molta gent entenia que aquest aprovament accelerat, perquè normalment un medicament entre les tres fases, estudi 1, 2 i 3, doncs triga entre 8 i 10 anys, i que això s'aprovés en mesos, era la por de si seria efectiva i si no sabrem quina efectivitat té fins d'aquí un cert temps. Tot sembla ser, perquè hi ha molta gent vacunada, que podem donar un missatge de la màxima tranquil·litat, ja no només en supòsits ja de, diguéssim, d'estudis en fase 3, que és l'última fase en la qual s'aprova un medicament o una vacuna, sinó que ja sembla ser que l'aplicació al procés de vacunació, que tot just acabem d'iniciar fa dos mesos, posa que, almenys en termes les residències, en molts casos, que porten només un mes perquè la segona dosi calia normalment les 4 setmanes, dir que sembla que és una eina que es il·lumina i ens posa llum al final del túnel, no? I que els negacionistes, pues, sembla que al principi, perquè en tot moment, com vostè deia, de por, de pànic, és el moment o el caldo de cultiu dels populismes o de teories. Jo sempre m'he fet alguna pregunta sempre en gent que a vegades pateix càncer i que a vegades, pues, les probabilitats de la medicina no pot donar resposta o no donar-la adequadament, perquè alguna gent renuncia al metge i se'n va al curandero. I és en aquests moments de post on, diguéssim, el curandero pot predicar més aquesta qüestió. Com ho veu això dels negacionistes? I que sembla que jo crec, al meu entendre, ja han perdut, diguéssim, la batalla, almenys pels fets.
Sí, sí. No, no, l'exemple aquest que ha fet servir d'una persona que està desesperada, que no, la medicina tradicional no li ofereix prou consol ni prou remei, doncs de vegades tothom busca, lògicament, algú. I aquí, malauradament, la persona i la seva família estan en una situació de debilitat, clarament, perquè estan desesperats, i una altra persona, diguéssim, amb no tan bones intencions, es pot aprofitar i prometre coses que després, malauradament, la realitat és molt dura i no serveixen de res. Aviam, dos coses que són importants. Aquest procés de descobriment i posada al mercat de les vacunes és, des del punt de vista científic, extraordinari. O sigui, és de les coses que tu dius, m'ho diuen a començaments de la pandèmia, no m'ho crec, tots deien, ui, 2 anys, anant bé i tal. Trigat 10 mesos pràcticament en tenir les vacunes, i això ha sigut gràcies a 3 coses. A una inversió multimilionària però espectacular, és a dir, aquí no han faltat calés, s'han posat tots els calés que feia falta per posar en marxa tot el que tocava. Segona, una molt bona col·laboració entre universitats, indústria, farmacèutiques, etc, que s'han anat treballant i s'han compartit moltes coses. I tercera, fonamentalment, amb un procés de revisió que és veritat que ha sigut ràpid, però per entendre'ns, els assajos clínics tradicionals, si féssim l'analogia de fabricar un cotxe, l'enginyer feia el disseny, després fabricaven la carrosseria, quan tenien la carrosseria fabricada, fabricaven les rodes, després posaven el motor i després el provaven. Aquí han dit, tu fabrica carrosseries, tu fabrica rodes, tu fabrica motors, tu fabrica tot, i si funciona ja ho muntarem. I llavors ha anat tot en paral·lel, cosa que és extraordinària, i diu, escolta'm, ho podíeu fer així, clar, si hi ha molts quartos es pot fer així, perquè si estàs a meitat del cotxe i et falla la roda, malament, ja estàs. És a dir, mira, ho tinc tot fabricat. L'altre és més segur. Això és més arriscat des d'un punt de vista d'inversió, però s'ha fet i s'ha fet molt bé. I fixeu-vos que a Europa ens diuen, vostès han trigat molt en revisar els dossiers de les vacunes. Els americans ho han aprovat més ràpid, els anglesos ho han aprovat més ràpid. Cert, però nosaltres també hem anat molt ràpids a Europa, no nosaltres, a Europa, que ho ha fet amb un procés que és també d'aquest més accelerat, que no vol dir pitjor, és a dir, per entendre'ns, en comptes de que una persona es llegís 200 pàgines, han posat 200 persones a llegir una pàgina cada un. I així tothom ha sabut el que deien els informes, no? I ara, precisament avui, la presidenta Ursula von der Leyen ha dit encara accelerem més, és a dir, posarem més quartos perquè puguem anar una mica més ràpids. Però és un procés garantista. Per tant, com deies molt bé, les vacunes que s'han aprovat tenen l'efectivitat que tenen. Afortunadament, i això és una gran notícia, l'efectivitat en els estudis clínics inicials es confirma en el món real, Israel, aquí a Catalunya, a molts llocs, per tant, no tenim sorpreses de que això que pensàvem que anava bé resulta que no va tan bé. No, al contrari, fins i tot, que és quasi increïble. Sembla que va millor. Dius, hòstia, això ja és el colmo, no? Jo crec que després es anirà ajustant. La seguretat de les vacunes, com tot, sabem que els efectes adversos a curt termini són els que són pocs, són molestos i duren 24-48 hores, però francament, que et faci mal al braç, tenir 2 dècimes de febre i quedar-te un dia al llit enfront del que suposa tenir aquesta malaltia, cregui'm, no hi ha color.
Ens hi apuntem tots.
Però no hi ha color. I a partir d'aquí, fa 4 mesos, a l'octubre o així, l'índex d'acceptació davant de la pregunta, si arriba una vacuna per la Covid, vostè, ciutadà espanyol, se la posaria? Un 40% deia que sí, un 60% deia ja m'ho pensaré. Ara estem al 70 i pico, 80, que sí. Perquè els resultats demostren que és bona i ha fet molta de la pressió que tenim, és jo me la vull posar. No en tenim, no en tenim.
Els de més de 55 que
tots, abans. Tots, i els malalts. I, no, jo no, jo
els volem. Apuntaríem tots a la vacuna.
Jo volia a l'hospital, eh? Ara podem vacunar...
Era per ficar-me amb el Leandro.
Sí, no, no, però ara podem vacunar els trasplantats. Bueno, i els que tenim tractament de quimioteràpia, quan ho faran? I els que tenim una diabetes descontrolada, quan ho faran? I els que estem malalts de no sé què... És molt lògic, no? Però jo penso que aquí hi ha aquesta part que no vol entendre, o negacionista, diguem-li així, que el virus no existeix, que la mascareta no fa falta. Pues, la meva experiència en el cas dels antivacunes, que són una part molt petita però molt sorollosa, hi ha molta gent que dubta, això és legítim, per tant s'ha de parlar amb ells i s'ha d'explicar, però n'hi ha que és com si parlés català i xinès.
Sí, com una secta.
Però, sí, sí, parlem llenguatges diferents. Pues jo no els hi faria massa cas ni destinaria.
El que hem de fer cas és situar els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Esteu escoltant el Converses, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Leandro Lamor, Salvador Guillermo i l'Àlex Salmo, un convidat d'avui, el doctor Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva del Clínic, una eminència en el tema de la Covid-19, del coronavirus, i en temps d'incerteses, en temps de preocupacions, doncs una bona notícia. La gent del grup Otusa, de l'Eurostars Gran Marina, doncs té en marxa una iniciativa que, aviam, val la pena que us la recordi una setmana més, perquè fins al 28 de febrer encara us hi podeu apuntar. La iniciativa és: vine a sopar, queda't a dormir i ja et convidem a esmorzar. Tot això amb la teua parella, amb un 5 estrelles a Barcelona, doctor Itrella, per 120 euros. Eh?
No, està molt bé.
Està molt bé. Sí. Ho ha provat moltíssima gent, està en marxa aquesta iniciativa des d'abans de Nadal, ha funcionat com un canó i ara s'ha allargat fins al dia 28 de febrer. Vine a sopar, queda't a dormir, esmorza, 120 euros per la parella. És un bon regal, el cap de setmana passat, que era el cap de setmana dels enamorats, això estava a rebentar de gent perquè era un regal fantàstic. I bé, i com us hi podeu apuntar amb aquesta promoció? Doncs mira, teniu dues possibilitats. Una és entrar a la web de l'hotel, que és el grandmarinahotel.com, gran, acabat en D, grandmarinahotel.com, i allà hi ha una pestanyeta que posa cena, doncs tu t'hi apuntes allà a la cena i pots doncs reservar la teva taula per al dia que t'interessi al llarg de tota aquesta setmana, o també pots trucar per telèfon. Pren nota, agafa bolígraf o telèfon mateix i marca aquest número, el 93 603 9000 93 603 9000. Reserves doncs el sopar, el dormir i l'esmorzar aquí, aquest 5 estrelles Gran Marina, amb unes vistes fantàstiques des de la suite a Barcelona, cap al Tibidabo, cap al mar, i pots passar un dia i una nit fantàstica, eh? Doncs el que li deia, doctor, en temps d'incerteses i de mals rotllos a vegades, doncs donar-te aquesta alegria sempre val la pena. Tornant al programa i tornant a coses que ens interessen més que nosaltres a l'audiència, el doctor Trilla, a dia d'avui, aquest dissabte, què li preocupa més del tema coronavirus? La variant brasilera, la sud-africana, o jo què sé, si pot haver-hi una quarta onada o cinquena onada? Aviam, com ho veu vostè? Jo sé que
això
és fer de futuròleg, però escolti, em poso la pell dels oïdors.
A mi el que em preocupa és que cada cop garantim més un subministre estàndard, important, quantiós, segur, per poder vacunar tothom. Si després tenim una mica més d'ensurt amb una variant o amb l'altra, si tenim una més onada o menys onada, si ens agafa amb molta gent vacunada, tot serà millor, sempre. Per tant, ara l'important seria, si això fos una carrera contra el virus, nosaltres hem d'intentar vacunar el més ràpidament que puguem a la majoria de la població. Això ens ajudaria en qualsevol cas. Les altres coses doncs, ja vindran. I també és important que la gent entengui que tot i aquests noms de les variants, que si són així i tal, es transmeten de la mateixa manera que sabem ja absolutament tots des de fa un any com ens hem de protegir. És a dir, com em protegeixo de la variant brasileña? Distància, mans, mascareta, ventilació. I de la sud-africana? Distància, mans, mascareta i ventilació.
Tres clàssics.
Exacte, i no vagis a llocs on hi ha molta gent ni no t'estiguis molt de rato, és el mateix. Si aconseguim disminuir o controlar el contagi d'aquestes soques, doncs estarem millor. Si ens relaxem, aquestes corren més, per entendre'ns, o algunes d'elles, corren més que les normals, per tant encara anirem a pitjor.
Al principi s'havia assenyalat molt, sobretot el tema de la distància, perquè se pensava que era un tipus de virus que pesa relativament més i, per tant, diguéssim que la seva difusió per aerosol era relativament petita. Jo crec que ens hem assabentat que és tot el contrari, que la, la contaminació per aerosol és la que ha sigut més forta i la importància que té per centres educatius i per oficines i per llocs relativament tancats, la necessitat de ventilar, que a vegades és una de les coses que jo crec que no és del tot força conegut.
Sí, sí, sí. S'ha de col·locar tot també en el seu context, és a dir, la part de transmissió directa existeix, la part de transmissió per aerosols és molt important i s'ha reconegut, però aquest no és un virus que viatgi 12 quilòmetres per l'aire, és a dir, que les coses s'ha de tenir una mica les idees clares. On és important ventilar? És que té tota la lògica, espais tancats amb molta gent, les aules, tot això, per tant, afortunadament, tot i que ara acabem de sortir de l'hivern, aquest és un país que les finestres obertes tampoc congelen a ningú. Per tant, quanta més ventilació tinguem, el que deien les nostres mares al començar el dia, ventila la casa, doncs això és el que tenim que fer. I les aules, doncs ja ho saben tots allà, tots han vist els alumnes allà tapats a l'hivern, però aquesta és una part important. Res més que això, és a dir, que de nou, i per exemple, el transport públic, que és una cosa que moltes vegades la gent pensa, té sistemes de renovació d'aire, filtres i tot això, que també intenten adaptar-se en aquesta situació. Sí, sí, aquestes coses, distància, mans, mascareta, ventilació i alguna més, vitals, són les importants.
No? Vinga, Àlex o Leandro, som-hi.
De la denominada grip espanyola, la societat va sortir amb uns paràmetres molt concrets, sobretot amb higiene, no? Sí. El rentat de mans, per exemple, i que es va allargar fins als anys 50 o 60. D'aquesta pandèmia, a part de la mascareta, que jo diria que dintre de 3 anys haurà desaparegut, o tornarem a la mascareta en moments puntuals, com abans deia, o per exemple en cuines públiques segurament es mantindrà la... De les nostres vides, que ha reflexionat sobre això?
Pues la veritat és que no massa, ara que ho dius. Jo crec que el que ens quedarà són les reunions amb Zoom o aquestes coses rares, les telereunions.
Això acabarà també, sí, ja li puc dir. Bueno, menys les que no siguin econòmiques, perquè és veritat que hi ha un estalvi important.
Sí, però... Jo crec que també ens quedarà alguna sensació de que potser, no ho sé, que no s'interpretin malament les meves paraules, potser és més raonable no viatjar tant arreu del món i moure's més per casa, és a dir, distàncies més curtes, no fer tants viatges, perquè és evident que podem, i a més, segurament, com ho comentàvem abans, la situació epidemiològica de diferents països pot ser diferent, i el risc d'anar o les condicions per anar i viatjar internacionalment poden ser relativament diferents. I no ho sé, suposo que ens quedarà una mica l'hàbit aquest, potser no ens acostarem tant, o vés a saber, igual el dia que ens diguin que sí, tots ens estem tot el dia abraçats.
I
t'has de treure la gent de sobre, no? Amb les ganes que tindrà. No ho sé, crec que és una cosa que serà interessant de veure sociològicament com hem canviat.
Ens ha canviat,
Sí que és veritat que el 1918, com deies, va quedar l'hàbit de rentar-se les mans, també l'hàbit una mica de ventilar una mica més les cases, si es podia, i és la primera vegada que es van utilitzar mascaretes de tela de forma majoritària, no? I després es va perdre, vull dir que igual són coses que queden, com dius, un temps. No, però és interessant, saber o veure què ens quedarà i què ens marcarà, dient, ui, no, això no pot ser, i encara 3 anys després diuen, mai, no ho
sé. Te'n recordes? Leandro?
No, i una de les coses que podria quedar és necessitarem per viatjar una mena de passaport sanitari. Això és respecte al col·lectiu que pugui quedar aquest estiu vinent, que encara no estigui vacunat, és legítim de discriminar per vacunats o no vacunats? Com veu aquest debat?
Jo crec internament i des d'un punt de vista laboral, professional i d'altres coses, crec que no és legítim ni és legal. S'hauria de modificar la legislació en aquest sentit. Per viatjar a un altre país, un viatge internacional, aquí la cosa canvia, hi ha un reglament sanitari internacional que moltes oients segur que coneixen si alguna vegada han viatjat a algun indret, que els hi han demanat el certificat de vacunació de la febre groga, que és l'únic avui que es pot fer obligatori per entrar en un país. Jo penso que aquesta situació és altament probable, és a dir, que en determinats països demanin una certificació, el que passa és que, com deies, bueno, és que jo no m'he pogut vacunar encara, doncs s'haurà de fer una PCR, o haurà de portar un certificat d'algú, o igual al quarantena en 7 dies a l'entrar al país, no?, per entendre'ns, però crec que viatges internacionals tindrà, o de forma bastant probable, tindrà aplicació, no un passaport immunitari, és igual, li diem un certificat de vacunació, que això és l'estàndard, i m'agradaria també pensar que, tenint en compte que som, insisteixo, uns privilegiats, en el sentit de comparats amb molts indrets del món aquí a Europa, que a Europa les zones, diguéssim, que siguin del mateix color, Si establim zones verdes, grogues o vermelles, doncs dintre d'Europa, si aconseguim vacunar molta gent, ens puguem moure sense aquesta necessitat. No, espero, però no ho sé.
Tornant a la qüestió més política, una de les coses que deixa clar aquesta pandèmia és que Espanya és un país federal. Perquè
sí, per a bé no per a mal.
Per a bé no per a mal. Això és una altra cosa, però és l'evidència, no?
Sí, sí, sí.
Se li pot dir autonomies o no, però és federal, perquè cada autonomia té les seves polítiques sanitàries. Això està bé, ha sigut positiu, ha sigut negatiu?
Fas les preguntes difícils, perquè, a més, jo ja saps que no intento no posar-me en política des d'un punt de vista personal, no?
No, és des del punt de vista sanitari.
Sí. Crec que l'exemple més bo és Alemanya. Un país federal, clarament federal, en el qual els representants dels Länders van, senten el que diu el govern federal, que té una agència que és el Robert Koch Institute, molt potent des d'un punt de vista científic, que li diu, sembla que això va per aquí, el govern posa una decisió sobre la taula, no sé si es barallen molt o poc, però a l'hora de la veritat apliquen tots quasi sempre el mateix criteri i no es barallen públicament. Després és veritat que hi ha estats que introdueixen alguna petita modificació que fan la vida complicada una mica als ciutadans, no? Aquí a Espanya jo crec que hauríem pogut funcionar, i de fet majoritàriament crec que hem funcionat relativament així, però això és un comentari també personal, a mi m'ha sobrat una mica massa baralla política. És a dir, el color d'un partit podia marcar decisions que no tenen cap color, són decisions sanitàries, i en tot cas, el que sempre he dit jo, tenen un Consell Interterritorial de Salut i tenen mecanismes dels presidents autonòmics per entendre'ns, per barallar-se tot el que vulguin en privat, i quan adopten una decisió, que aquesta decisió passi a la resta del país clara, i després si volen filar prim, si uns ho volen fer d'una manera o d'una altra, però si és una decisió majoritària i de consens, jo crec que s'ha d'acceptar per tots, perquè si no introdueix diferències inexplicables. Dient això, és veritat que la situació pot ser diferent en diferents comunitats autònomes, això està clar, ho hem vist amb la pandèmia, la primera onada, Madrid-Barcelona planxats, Castella també planxada, i en canvi pues, Balears, Andalusia, Canàries, Galícia, no se'n va ni enterar, no té cap sentit aplicar les mateixes restriccions. En canvi, sí que tindria que haver-hi com un pla comú de dir, si passa això heu de fer això, i si passa això tots heu de fer això, i si passa això tots heu de fer això altre, perquè així ens farem menys un lío tots, no? Dit això, jo estic absolutament d'acord, tenim el país que tenim, té avantatges, té algun inconvenient. Jo crec que quan hi ha una crisi de salut pública d'aquesta magnitud és bo que hi hagi una única veu de consens, amb tota la discussió interna que toqui, però que marqui una línia clara i sobretot per mi, insisteixo, deixar o intentar ser lo suficientment humils o prudents per dir la baralla política és una, no és aquesta la que tenim que tenir ara. La baralla política la podem tenir en molts altres aspectes, que per això estem en una democràcia, però no discutint. I l'altra cosa, si em permets, és, a mi, i entenc molt bé, i respecto, la ingerència del poder judicial en decisions epidemiològiques. És a dir, que els jutges acabin decidint, però segurament tenen tota la raó aplicant el dret, però la situació real és una altra i malauradament no estan equilibrades, no? Llavors jo crec que aquí es podia haver sigut més prudent consultar, potser el jutge té tot el dret a consultar experts i que dir, vale, doncs potser la llei diu això, però aquests senyors m'expliquen una cosa que justifica que jo no trenqui o no derogui o el que sigui una mesura que, per altra banda, des del punt de vista de salut pública, a mi em sembla que la majoria estaven totes justificades.
Ens queda un minutet de programa, doctor Trilla. D'aquí quatre dies estem a l'estiu. Quin estiu ens espera? Què podrem fer aquest estiu, doctor Trilla?
Bueno, jo espero fer vacances. Això és important.
Crec que tothom hi entenem tot moltes ganes.
Cada vegada les expectatives són més baixes.
Però aviam, podrem viatjar.
Vull descansar.
Podrem viatjar, doctor. Que ens agrada molt viatjar als espanyols.
Jo insisteixo en el mateix. Crec que la situació dintre del país, espero, permetrà que ens movem. Penseu que portem aquí a Catalunya una llarga temporada confinats perimetralment i ara comarcalment, cap als que vivim a Barcelona, doncs no podem sortir de l'àrea metropolitana. Exacte, ja està, no? Per tant, espero que ens puguem moure lliurement per Espanya. Espero que puguem anar a descansar. No sé si vindran gaires turistes, això no ho sé. No sé si podrem viatjar a altres països d'Europa, espero que sí. Però entenc que si arribem a una incidència baixa, 1, 2, amb una part important de la població vacunada, la situació a l'estiu hauria de ser més tranquil·la i això permetria que tinguéssim un estiu més tranquils. Insisteixo, jo crec que l'important és que puguem descansar, és a dir, que la gent se'n pugui anar a llegir un llibre o, com deia un, sentar-se sota un arbre i sentir com s'atrofia el cervell, que és el millor que pot passar a l'estiu, no?
O badar.
No fer res, clar, bàsicament, no?
O dormir.
O dormir.
Doncs no hi ha temps per res més. Han passat 43 minuts de programa. Doctor Trilla, ha estat un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies, Antoni Trilla. Fins a la pròxima ocasió, i que tot el que ha dit es vagi complint, la part positiva.
Sí, la part positiva. La part
que ha dit moltes coses i sempre en clau positiva, que això és molt important per la gent. Cal influxar optimisme a la gent, doctor. Gràcies. Gràcies també a Leandro Lamor, Àlex Salmo, Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, com sempre, converses cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.